per la voz.
Hem arribat així a les 9:04. Ara vos deixem amb els companys de Xiu-Xiu i actualitzem tots aquests continguts al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom amb Vinàs Mateu.
I en la tan segona hora de xiu-xiu, ara amb el col·laborador que sempre mos remena el cervell en les seves...
Sionades.
Sion Catxana, com anem?
Hola, bona tarda, molt
com
bé.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Bueno, una mica cansat.
Has posat una veu de nit, saps, de ràdio.
De
veu de Xavi Oliver.
Exacte, sí, exacte. He intentat estar a l'altura. Estar a l'altura dels que falten.
Exacte.
Estic bé, però estic una mica cansat.
Sí,
Sí, avui vaig veure que obri uns quants botons d'aquest de la gabardina.
Ets un jove ocupat.
Tenc bastant de fronts oberts. Mm-hmm. Tenc bastant de fronts oberts perquè, bé, quan sabem en aquest programa, jo l'aprofit per contar-vos les meves misèries.
Som la teva dia de teràpia.
Dietari, estimat
diari. Exacte. Sou les amistats que no puc veure, jo, normalment, d'acord? I intento cobrir aquesta mancança emocional dimarsos. Però avui, més que la gabardina, ven cobrir les portes de pinta en ample, que pinta en ample també és una expressió preciosa. No sé si domineu...
Sí.
O sigui, la pinta... Pinta era una frontissa, abans d'en Pintes. Ja ho he cercat avui i dic, què sentit tot això, no?
Això no ho sabia.
Ja, però estic intentant fer temps perquè no duc molta cosa i així... Però bé, que...
Estic... Jo li de pinta en ample, si vols m'hi sumo. Jo de vint en ample.
Vint en ample. Jo de pitera, però era pinta, no.
Ni n'es posa cara de circumstàncies, continuam.
No tenia... Però bé, més que res estic immers dins d'un procés...
Què te passa, Siona, a veure, conta molt.
Immers dins d'un procés que és ambivalent, d'acord? És duríssim, però ara mateix temps implica cert privilegi. Donat les circumstàncies actuals, és una condemna, concretament de 30 anys vista, sí, com si hagués un embolat de caldeu, i és que fa relativament poc m'he convertit en propietari d'un xiviu.
Enhorabona.
Sí, enhorabona. I també va donar un poc el condol. I tinc intenció de reformar-lo, d'acord? Un xiviu que amb un pot de sort i molta pols acabarà sent que meva, que vostra, inclús.
Gràcies.
Sereu convidades. Vos aniré informant del procés, perquè som autèntic.
Estarem molt pendents.
És un autèntic...
És una molt bona...
Musical, tot això, eh? És una feinada. De moment, el que vos puc confirmar és que estic completament abduït pel contingut de xarxes relacionat amb reformes i decoració. D'acord? Mm-hmm. Aquí, a Sionades, intentant dur contingut digital de qualitat i d'això ho hem de xerrar avui. Estic segrestat viu per hashtag homeinspo, hashtag interiordesign, inclús hashtag roomtour. D'acord? Tenc el Pinterest fins a dalt, de mobles cridaners, electrodomèstics funcionals però estètics. És a dir, estic completament loquíssim. I per això, avui vos venc a parlar de tot aquest món des de la meva perspectiva, perquè, sincerament, ja he començat a analitzar-lo un poc com un fenomen social, que és el que m'agrada a mi. Posem una cançoneta i començam. I el món de la decoració, la xarxa, no és només un entreteniment, és una indústria. A TikTok, aquest hashtag interior design que vos comentava, acumula més de 7 bilions de visualitzacions i el hashtag homeinspo ja supera els 10 bilions. De fet, segons un estudi publicat per l'agència britànica de comunicació Honest Communications, ojos inglès, el 2024 el 72% de les decisions de compra en mobiliari i decoració venen influïdes per aquest contingut vist a xarxes, d'acord? Pinterest, que va començar com un espai innocent de referència, és avui un catàleg universal de desitjos. No sé si vosaltres és hora de mirar... M'he comprat aquesta làmpada, etc. Tireu d'això.
De fet, mira, l'altre dia vaig anar a Barcelona en el pis d'estudiants que vivia fins no fa tant i estic en aquest impàs, i vaig veure el balconet i vaig dir, què puc fer en el balconet? I vaig obrir Pinterest, vaig crear un board, com li diríem, un plafó, i vaig començar a fer... Sí, vaig recopilar referències a Pinterest.
Sí.
Efectivament, sí.
Exacte. Jo estic molt d'acord amb aquesta definició que has fet tu, un catàleg universal de desitjos.
Aspiracions.
Wishlist. Jo tinc un, sí, de fet, un que és wishlist de coses que m'agradaria, en general, no
sí, però m'interessa saber quin estil tens tu bueno, a l'hora de...
S'ha de definir, eh?
Fer esmagrades a Pinterest.
Que sí, que realment Pinterest va començar sent aquesta plataforma de manualitats. O sigui, va començar molt amb tota aquesta indústria de DIY que li donen en anglès, que era fes-t'ho tu mateix. Llavors, en el principi era com fer-te una taula de fusta amb palès, i ara és com, bueno, ja tens la taula feta, la vols comprar?
Exactament, sí. I ja és bàsicament una indústria, i també com on... tothom va cercar les referències per també trobar-se, perquè el de l'estil, sí, que tu m'ho comentaves, crec que se va construint, d'acord?
Però hi ha molt de colors o hi ha neutre?
Bueno, anirem vegent. Ara després més en van t'ho comentaré. No me desgranis la
meva decepció. Perdona. És que estic impacient, perquè m'ha xocat aquesta notícia.
T'ho aniré explicant.
Estic molt contenta.
Una altra pregunta associada en tot aquest món de l'interiorisme, la decoració, és perquè m'ha fascinat tant mirar les cases dels altres, no? Sobretot de la gent rica.
M'encanta mirar cases. Sí, és la meva afició.
A Vogue hi has de 73 preguntes amb i passegen per casa seva mentre que contesta.
M'encanta.
I quan caminant per els pobles hi ha portals oberts, per favor.
Físicament.
Sí, no guaita.
Físicament. I quan hi ha una mica de gent a la fresca, que sabeu menys, no?, i tenen la porta oberta, sempre hi ha aquell moment de mirar un poc. No sé, crec que és una qüestió d'inspiració, també d'aspiració, sobretot quan mirem aquestes cases de gent milionària a xarxes socials, perquè mos activa això, un desig aspiracional, aquest mecanisme psicològic que ens fa sentir per un instant part d'aquell univers, no? Ens agrada formar part d'allò, encara que sapiguem que mai podrem aspirar-hi. De fet, aquí és on entra en Viu Chulhan, que és el rockstar de la filosofia actual, un senyor que escriu llibres de 80 pàgines així molt bon d'entendre i que s'ha fet bastant famós, que diu que vivim una societat de comparació permanent. Abans ens vigilaven des de fora, mos deien Foucault, però ara són nosaltres mateixos qui ens observam i ens avaluam, i les xarxes s'han convertit en aquests aparadors humans. I cada imatge que pengem o miram és una petita competició silenciosa. I no només miram cap amunt, que és aquesta cara d'aquestes cases dels rics, sinó que també miram cap avall, els pisos desastrosos, les reformes fallides, aquelles cuines que apareixen sortides d'un mal son. Tot serveix per comparar-nos, per situar-nos dins aquesta jerarquia invisible de jo estic millor que aquest, però pitjor que aquell altre, no? I trobes molt aquestes tendències quan comences a revisar la xarxa social. Però, evidentment, no volem que parlar d'això, sinó que d'en sac a busseig dins aquest intens món de l'interiorisme ho tenc encara menys clar. Aquella pregunta que tu m'has fet, vaig molt
per això. És que això només t'embua.
M'agrada tot, no m'agrada res.
Exacte. I mira, jo m'estressa, això me passa molt en la roba. Jo m'agrada intentar vestir una mica bé, però m'estressa perquè després pens, clar, me compar, i pens, no en sé.
Clar.
I no. Deixo anar... I és un peix que se menja sa cua.
La meva màxima és que estigui cohesionat. Jo només duc taronja i verd, i llavors, a partir d'allà, se va construint tot.
Jo és que hi ha com molts estils que són contradictoris entre ells mateixos que m'agraden, no? I pot ser un pot circ...
Tenim tantes opcions, clar, problemes del primer món, també.
És un problema. Què passa? Que jo he analitzat les que més me criden l'atenció, les que he anat veient, i no només a xarxes socials, sinó en el meu entorn proper. En el meu entorn proper també trob aquest tipus de decoracions. A més, m'he permès la llicència, ja que hi som, de deduir quin tipus de persona s'amaga darrere cada tipus d'aquests estils. Posem una altra cançoneta i continuem. La felicidad é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. D'acord, Idoi, anem a analitzar quatre estils de decoració, quatre estils d'interiorisme.
No pensava mai
no, que ens hi ha...
És que li ha pegat fort, això, de ser el propietari.
Una secció d'interiorisme.
Adults, hipotecat.
Però sí, és molt bona notícia.
Dos dies i sí, no,
ja saps
sí.
Com
ja
està l'habitatge, les sí. Balears, no han de dir
no,
res.
No, però això t'ho dic.
Però això és molt bona notícia.
És un conflicte perquè és un tema que fa molta vessa, però penses, ostres, he tingut molta sort també, bé. X temes, no? Hi ha dues macroetiquetes aquí, que seria l'estil pulcre elegant,
sí?
D'acord? Que és totalment el contrari jo, i per això m'agrada que les cases siguin així, com que...
D'acord.
I és rococó estrident caòtic, d'acord? Hi ha aquestes dues macro. Dins d'aquestes, la primera que analitzarem és el minimalisme nòrdic, que diria que és una casa quiròfa, d'acord? És el tipus de casa que si entres fa eco, d'acord? Hi ha un sofà gris, una planta solitària, una tassa blanca sobre una taula blanca, sobre una catifa blanca que recobreix un trispol blanc. Tot és blanc, són cases transparents. Tenen a la paret una làmina del tipus Less is More, en tipografia helvètica, sempre trobes una cosa d'aquestes. No hi ha cap quadre, perquè tot el que s'obre contamina i fan olor entre detergent i espelma de vainilla. Val? És aquest tipus de casa. No hi ha cortines, no hi ha estovalles, no hi ha records. Com imagino la gent que viu en aquestes cases? Pues m'imagino gent, o sigui, persones amb ànima en format PDF, d'acord? Són persones que arxiven sentiments, tenen un estel en l'aniversari dels seus amics, treballen de dissenyador gràfic o d'alguna cosa relacionada amb arquitectura, les agraden les coses funcionals però no són ostentosos, diferencien tonalitats de gris o blanc, una cosa que em fa bastant de cringe a mi, és a dir, són aquest tipus de gent que diu això és gris neutre fred, gris marengo, gris pedra urbana, o blanc boira, o sigui, aquest tipus
sí,
de gent.
Sí, blanc cava.
Blanc cava, sí, aquest tipus
trencat.
De gent.
O trencat.
No,
és o blanc.
Aquest tipus de gent. Hi ha moltíssimes paraules per referir-se a això. Quan reben visites, posa música ambiental de piano i un càlida. És amable però distant, val? Té una aparença de persona culta, segurament ho és, però té zero conversació. Saps aquest tipus de gent que saps que... Tu saps que ell sap coses, però quan xerren no se li dona gaire bé.
És una persona simple?
No, 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 és com a molt creatiu, en temes visuals...
No, però, perdó, simple no, bàsica, basiot.
No, molt nínxol, molt nínxol, però com que l'habilitat lingüística li costa una mica més.
A mi m'ha la impressió que és que no xerren amb tu perquè no els interessa tampoc gaire.
Totalment.
Com que la teva energia i el teu entusiasme els desborda.
Sí, 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 els hi ven un sobreig. Són un poc elitistes en sa gent i en sumó també, no? Són gent que bàsicament de petita que seva no van anar abraçades, d'acord? És aquest tipus de persona. Aquests serien de l'etiqueta que consideram pulcre elegant. Anem a l'antagònica, que seria la de rococó, estrident. La primera de totes, que això és una categoria que existeix a TikTok, és dopamine decor, d'acord? Jo no coneixia aquesta moguda. És tot lo contrari, d'acord? Entrar-hi és com caure dins un paquet de manents, paret fúcsies, coixin verd elèctric, una lampa de taronja que sembla radioactiva, tot brilla, tot vibra, tot te diu hola.
Horrorós.
Molt sobrecarregat.
A mi m'agrada aquesta estètica.
Per aquí, no? Jo crec que sí.
Anem
cap aquí. No hi ha línies rectes ni simetria, és un poc el rotllo desigual, d'acord? L'energia ho travessa tot, l'encimera de la cuina, que això és molt millennial. Te'n recordes aquestes encimeres que són totes vermelles, totes taronges, totes verd pistatxo, que se va
igual
com
que
molt de moda.
Geleres.
Sí, que se va com molt de moda. Les
geleres d'aquí no hi quien viva.
Aquest rotllo, no? Que és un poc 2010, sí. Aquest rotllo. Vale, pues, tenen aquest tipus de cuina. Els plats són tot diferents, perquè la vida és massa curta com per tenir una vaixella avorrida, d'acord?
Tot de deixalles.
Tot de deixalles. A la paret hi ha pòster de concert vintage, fotografies polaroid amb amics fent un poc ridícul.
Ma, això ja tampoc,
Hi ha un poc aquest rotllo. I làmines del tipus good vibes only, val? Aquest perfil de persona. Molta tira-led per tot, junts, darrere la tele. Uf,
mare meva.
És un personatge
quin
que...
estrès.
Sí, sí, totalment. És molt d'estímul visual. És divertidíssima, és massa exòtica per conviure amb la gent normal, treballa en un sector creatiu, xarxes socials, publicitat, moda... És una persona caòtica, un tipus de persona dispersa però entranyable, és típica persona que arriba tard i te diu és que he vist un mural superxulo i m'he hagut de desviar, val? Quan rep visites serveix vi rosat, te diu posa't on vulguis però mai hi ha cadires per tothom, saps? Un tipus, saps?
Flueix. Cadires diferents.
Sí, sí, flueix. I li encanta parlar de viatges, d'horòscops i de noves maneres de manifestar l'èxit. Aquest seria...
Maria Antònia, te sents identificada?
M'he sentit, jo aspiro a tenir 35 anys i tenir un pis així.
I saps aquest tipus de
persona.
I de,
continua aspirant.
Menys polaroids, però sí.
Menys polaroids, mos entra. Vale. Seguim en el segon, que seria també pulcre i elegant, que seria el hosting core, això també és una categoria que existeix, que és aquesta casa que sempre està preparada per rebre convidats. És com un escenari de revista on el temps s'ha quedat aturat 5 minuts abans que comenci el sopar. La taula està sempre preparada, plat disposat amb precisió litúrgica, copes alineades que formen una geometria perfecta i cada racó sembla estar dissenyat per fer-hi fotos, d'acord? Hi ha un llibre obert, unes flots seques, una espelma a un tassó de ciment, un bol amb llimones que mai ningú se menjarà. Aquesta gent no cuina, només en plata. S'ha fet taules de formatges amb precisió militar, el que se coneix com cheeseboards, i amb figues tallades, tot aquest rotllo. S'ha treballat en màrqueting, sol treballar a les relacions públiques, gestió d'esdeveniments, gent així com molt ocupada, que sempre està saturat, saturadíssim.
Directora d'un programa de ràdio, podria ser. Te veig aquí, sincerament.
M'ho sento identificada. Sí.
He pensat un poc en tu, Inés. Sempre troba temps per decorar la taula, però sempre té aquest sentiment de productivitat permanent.
Totalment, Inés.
A l'hora de vestir està tot equilibrat, elegància casual...
Aquí posem especial identificada.
Pantalons de lli, acupites, sí. Perdó.
Pantalons de lli, ser blanc, joietes petites, però cares, d'acord? És aquest rotllo. La seva estètica és com si no l'hagués forçada, però cada detall està superpensat, val? Teniu poder còmodo, però ella sempre està tensa, i les converses...
Aquí no.
Aquí no, vale.
Reimper per discrepància.
Sí. Però, bueno, les converses són agradables i plenes de somriure. Jo crec que aquí sí que hi som. Recomana sèries, però les converses no acaben d'anar mai en lloc. Aquí crec que no coincidim en que siguis tu.
Que bé. Tanta sort.
Bé, queda un poc bé. Amb els altres és cordial, empàtic, però sempre posa un poc aquest filtre de la posada amb escena, i la seva amistat és com sa casa, ben il·luminada, agradable, però un poc incòmode si t'hi quedes massa estona. I acabam...
És que és perillós a dir-se que ets un.
Claro. Això, evidentment, tots són tòpics, traumes personals i qüestions totalment passades pel meu filtre personal. La darrera, que seria el maximalista nostàlgic, aquest crec que m'ho estic plantejant, podria ser meu, d'acord?
Sí,
Que és el rotllo casa-museu, val? Mm. Que són cases on no sap molt bé on mirar, cada racó conta una història i totes xerren en el mateix temps. Hi ha quadres penjats sense un ordre aparent, hi ha una aquarela de la Pradina... Hi ha un pòster d'un concert que va anar el 2008, un dibuix de la Fiola, val? Una làmina de Frida Kahlo amb el Marc Romput, solen ser la casa de la família de tota la vida, que has predit, coses així, no? Aquestes cases com a, que tenen un flyer antic. Mm. Molta prestatgeria, on els llibres conviuen en records, una preda d'Eivissa, vale? Un bolet de ceràmica, una tassa sense, una col·lecció de tal de suro, això era la meva prestatgeria, literalment. Tenia que...
És descrita.
Una pedra d'Eivissa, perquè fa, pues va quedar allà. La llum més càlida, una mica taronjada, filtrada per cortines que no fan joc en res, però que tenen encant. El trispol està gastat, però noble, és com d'aquest parquet que cruix. Hi ha plantes, moltes plantes per tot, i la cuina és al centre, i sempre molt, sempre fa l'ou sofregit, poc de tomàtic, un pot de romaní o l'ovida. Les olles són velles però honestes, les culleres són de fusta, els pedaços tacats, però net, saps aquest pedaç que està tacat? L'ha rentat, però té aquella taca que no se'n va, no? Pues aquest tipus de pedaç. La gelera està plena de restes que demà aprofitarem, i les persones que viuen treballen en educació o en qualque cosa relacionada amb la cultura. Tenen una taula plena de papers, sempre, una taula ja enmig de la sala, una agenda escrita a mà, tres bolis que no funcionen però que els aguardi igualment perquè jo que sé, potser després... Vesteix roba còmoda, jerseis amb borra, és una persona serena, tranquil·la, càlida, no necessita planificar per convidar qualcú, tampoc fa net de més si ha de venir a visita, d'acord? Sempre té brau congelat, important, i escolta música o totalment instrumental, tipus ja música clàssica, o música que per ell l'únic important és la lletra, val? Només hi ha aquests dos extrems. Hi ha gent que canta mentre es cuina, segurament també canta dins la dutxa, i t'hi podries quedar a dormir sense notar que molestes, d'acord? Aquesta és un poc...
Jo vull aquesta persona...
Ja ho diràs, que ets el millor cas.
Claro,
jo vull aquesta persona,
Sion. Ell sabia per on venia, i clar, esperat a lo darrer.
Exacte, esperat per ser darrere. No sé, estic un poc indecis. També és vera que m'agrada el rotllo, que pensaràs que no, minimalisme nòrdic... Tot blanc,
sí, podria encaixar.
Quasi intercanviable, eh? I pensava que no m'agradaria aquest estil, però... Trob que, mira, que és avorrit, però des que t'avorriràs menys.
Però jo crec que pots fer una mescla, ara que ets atent, que estàs iniciant aquest projecte, entre pulcre elegant nòrdic i maximalisme nostàlgic.
Val,
és a dir, seria la mescla perfecta.
Sí,
dins el pulcre elegant, records. Mm-hmm. I calidesa.
Exacte.
I pedaços tacats.
I pedaços tacats.
Aquest seria el meu màxim.
Pedaços tacats, però que estiguin nets. Important, eh?
Sí, bé, però vull dir que hi hagi olor sofregit.
Sí, crec que hauria de ser per aquí. Crec que hauria de trobar aquest punt. Complicat, no sé.
Però mas, és a dir, me fas pensar, Sion, sempre t'ho dic, sí, i és vera, sí, però... Clar, jo... M'he identificat amb aquest hosting core, que has dit de casa un poc per fer fotos, però jo no vull ser aquesta persona.
Bueno, clar, això és un resum molt pla del que hi ha, però m'he inspirat també, no en tu, precisament,
no, ja, però...
perquè tu ets una persona meravellosa, que considera que... No sé com és que teva, però és la casa que jo vull tenir, segurament. El hosting core m'ha recordat un poc a... el menjador de ca... O sigui, per exemple, el típic menjador de ca... No el meu pare en concret, però el pare de mig, que no s'hi feia vida mai. Saps aquell menjador que només estava...
Per això jo m'agradaria que hi hagués vida.
Per anar a veure-ho, saps?
Sí, 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 com un museu, no?
Com un poc museu.
Mm. Però museu, sí... Més que museu d'exposició, una mica.
Sí.
No? Sí, mem, jo també crec que té germans que tenen 30 i pico d'anys, els dos estan en aquest procés, i crec que també ses cases, a mesura que hi visquis, ja s'aniran definint, no? Yeah. Com a aquests referents que tenim de part, o sigui, tenim referents a casa dels nostres pares, i fa 30 anys que hi viuen, Déu sap com era que...
Més de 30.
Sí, o 40, Déu sap com era que sa predina quan tenia 20 anys acabava d'arribar, segur que era terrible i fred.
Totalment.
No? I, si ja, no te posis pressió.
No, 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 cap ni una.
Tens tota sa vida, aquesta
casa. Estàs estressat, en aquest sentit.
Estic estressat, no em ve de decidir, però... que crec que hi ha d'haver com una línia de coherència...
Sí.
Que abans, clar, jo venc de compartir pisos on fem sa de... a guardar botelles de vidre de cervesa, que no trob cap idea més terrible ara mateix que guardar botelles de cervesa i d'alcohol varis per decorar la casa.
Jo venc era molt de l'època.
Jo venc d'aquest pou, saps? Jo venc d'aquest pou i ara vull que hi hagi una mínima...
Ara has crescut, has tornat gran, Sion.
Una mínima coherència estètica, no sé, una cosa que estigui...
Ho aconseguiràs. Ja mos enviaràs una foto.
Ja mos enviaré, de moment està fora a començar, però bueno, anirem avançant informacions. Res, això vos duia? No sé.
Que bé, Sion, m'ha encantat. Sí. Sempre mos fa reflexionar sobre nosaltres mateixos. Esperam que a vosaltres també, qui mos escoltau.
Exacte.
Sion, tornaràs la setmana que ve, a més...
I qui m'ho vulgui donar idees, pues, ja estic.
971-13-99-00
sí, t'agafarem
a punts i te posarem el missatge
que deixin aquí un missatge ja he vist aquest tal, estic cercant coses
missatge @xiuxiu.tv3 Instagram, Sion, fins la setmana que ve, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I de 3 Ràdio és humor. Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial de decamisses del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova això!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les dues, la transmissió del partit de primera divisió Reial Mallorca-Llevant amb els millors comentaristes.
Primers Nirdis, Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén...
I les seccions habitual d'entreteniment.
Me has interrumpido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I B3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Ja sabeu que en aquest programa xiu-xiu mos hem apropiat del nom d'un altre programa de la casa.
I Youngs pel món. I no sé de dir que quina enveja que m'ha fet quan te vaig veure per la tele. Jo vull fer alguna cosa
bé,
així.
Bé, però ara som aquí gaudint i avui també podem viatjar des d'aquest estudi.
Ah, sí? I on anem?
Tot d'un nou sabrem. A veure, si és nostre i Young pel món avui se sent identificat amb aquesta música, no ho sé jo. Eduard López Anglada, benvingut a Xiu Xiu.
Hola, què tal?
Molt bé, escolta, aquesta música techno sona a Berlín?
Bueno, de fet, avui a Instagram he penjat un vídeo amb una amiga que està aprenent a pinxar a mesclar, és a dir, que fa dues hores estàvem pinxat techno a casa amb una amiga meva, és a dir, que cada dia sona això.
És que mos ho imaginava, tot i que la teva vida potser sona una mica més així. Perquè, Eduard, a veure, ara ho explicarem, com és que la teva vida sona més així que això?
Bueno, és a dir, a Barcelona vaig estudiar el grau superior de piano, és a dir, m'he format com a pianista clàssic i sobretot m'he especialitzat en acompanyar cantants d'òpera, és a dir, que he estat en el món de la clàssica durant tota la vida i encara m'acompanya. I sí, és a dir, això sona també cada dia a la meva playlist de Spotify, és a dir.
Eduard López Anglada és de Ciutadella de Menorca. I fa quants anys que vius a Berlín, Eduard?
Ara ja en fa 5, és a dir, el temps passa volant.
Mare meva. I allà no fas de pianista del tot, sinó a què te dediques exactament?
Bueno, estic fent l'especialitat d'otorrino i de foniatria a un hospital a Berlín que es diu la Charité, que és un hospital bueno, de referència molt conegut a Europa. I sí, estic allà combinant una mica les dues vocacions, que és la medicina per una banda i per l'altra banda la música. I bueno, la foniatria em permet des de la medicina pues, tractar cantants d'òpera, cantants, i és una perspectiva que m'agrada molt, la veritat.
Uau, és interessantíssim. Però bé, com vas començar a viure a Berlín? Com acabes establint-hi allà per estudiar precisament l'especialitat?
Bueno, en principi sí, allà hi ha una formació, és a dir, allà, dic aquí, hi ha una formació especialitzada de foniatria, que a Espanya com a entitat per separat no existeix, està inclosa dins d'otorrino, i em semblava interessant que una ciutat com a Berlín, on hi ha tanta influència tant de recorregut musical i cultural, que hi hagués algo separat on em pogués formar especialment amb això, me semblava molt interessant, la veritat.
Perquè, Eduard, perdona la meva ignorància, però otorrino, sé que vol dir que és de soïda i ha de dir otorrino laringòlogo. Foniatria de dues que és fonos, veu... No, és que no sé què és foniatria.
Sí, totalment van per aquí, Stiers, és a dir, dins otorrino laringologia, sí que es tracta la part de laringe, que és on es forma la veu, però la foniatria és com la subespecialitat dins otorrinolaringologia a Espanya, diguéssim, que s'encarrega especialment de la veu. I són els metges que s'encarreguen de la veu, de fonar, sobretot els problemes que tenen els pacients, bueno, la disfonia, no? Com es diria a casa, quedar-se fònic. Bueno, de això s'encarrega la foniatria, bàsicament.
Que interessant.
Sí, la veritat és que sí. Eduard, com és el teu dia a dia a Berlín? Ara, per exemple, fa fred, agafes bicicleta, te congeles els nas en hivern.
Bueno, això me va passar a un altre hospital que havia d'anar amb bicicleta un parell de quilòmetres a menys 10 graus i ja me vaig mig traumar i ara intento anar en transport públic per tots, però de porta a porta. I sí que hi ha col·legues meus que jo crec que bueno, s'han aclimatitzat aquí des que tenen 0 anys i ho aconsegueixen fer. Jo no estic fet per, no estic fet per anar amb velo a menys 10 graus. No? És a dir, intento anar en transport públic. Sí, la ciutat és molt gran, és a dir, els transports també, de casa meva a l'hospital, tard quasi una hora, gairebé.
És que Berlín és molt, molt, molt gran, com bé tu dius. Per tant, molt diferent també a Ciutadella.
Bueno, sí, sí, res a veure. Res a veure.
Que sí, allà... Digues, digues.
No, perquè en Sabelo, des de casa meva, que vivíem a ses afores, bueno, vivíem a ses afores en el centre, són 10 minuts en velo, com a molt, i clar, i allò ja me semblava que estigui visquent, bueno, que havia d'agafar sa velo per anar a un puesto, me semblava que vivia super en fora. I ara clar. Ho veig, i clar, me fa ganes de riure, dic, bueno.
I, Eduard, què és el que més t'agrada de Berlín?
El que més m'agrada? Uf, és que és tan divers, és que hi ha tantes coses que m'agraden.
Molt de vida nocturna?
Bueno, i això, la veritat que li he agafat el gustillo, és a dir, hi ha una part de vida interessant, hi ha una cultura, bueno, crec que va ser l'any passat o fa dos anys que el tecno va ser declarat patrimoni cultural, és a dir, hi ha un ambient, sí, o sigui, aquí es pren en sèrio i, bueno, pues, era un tema que no coneixia a Espanya i, bueno, pues, ho he anat coneguent i m'agrada. Però, bueno, també és que crec que sóc una persona de contrasts i això, és a dir, poder anar a l'òpera, que hi ha tres grans teatres d'òpera, i després acabar escoltant tecno sembla contradictori, però, bueno, la veritat que m'ho passa molt bé.
Ho sé ben cert.
És molt divers i hi ha molt d'ambient.
Sí, i tot plegat, Eduard, amb Alemanya?
Bueno, sí, bàsicament. És a dir, tinc el meu grup d'amics, sobretot bueno, espanyols i llatí, i sud-americans, però, bueno, la feina me moca amb alemany i també tinc un gran cercle d'amistats amb alemany. I,
clar, és que per exercir la teva professió de metge, otorrino,
foniàtric, exacte,
sí, no? Bueno...
Amb alemany, sí, mare meva.
Era curiosa, Eduard. Perquè al principi tenia fins i tot una mica de complexa, perquè com a espanyol a vegades me tocava també una part de desenvolupament de llenguatge que està inclòs dins la foniatria, i havia de corregir fillets i filletes alemanys i alemanyes a pronunciar. I clar, jo al principi dic, bueno, els he de mostrar jo a pronunciar les seues paraules, dic, ostres, com pot anar això? Però, bueno, escolta, s'aprèn i és una feina, al final tot s'acaba aprenent i es pot fer, és a dir, no hi havia problemes, però al principi dic, bueno, això m'he de dedicar jo. Però sí, curiós, això també m'ha fet espavilar i m'ha fet obrir una mica el sentit per pronunciar bé l'alemany i ara ho agraeixo.
Perquè, Eduard, tu vas anar a viure a Berlín, que ja sabies alemany, imagina, com el vas aprendre?
Zero.
No, zero. Te vas tirar a la piscina.
Zero. Me vaig tirar a la piscina i, de més, era Covid. Totes les acadèmies estaven tancades. Hi havia molt poques places, eren online. I, bueno, vaig haver d'aprendre de forma autodidacta. I bueno, llançant-me a fer tàndems, és a dir, gent que volia aprendre espanyol. I, bueno, tenint converses amb gent que volia aprendre espanyol, feia mitja hora amb espanyol, mitja hora amb alemany, i gent que me va deixar llibres, i així, tirar per endavant.
Mare meva, no som al cor.
M'inspires moltíssim.
Que bé, Maria Antònia.
En sèrio?
Jo no me'l veia ni capaç, però...
Sí.
És fantàstic.
No, bueno, la necessitat fas mestre. És a dir, quan vaig veure que si no prenia la mà no faria feina mai, vaig dir, bueno... Això ho han d'aclarir.
Clar.
És a dir, volia guanyar duros, és a dir, ho necessitava.
Perquè, Eduard, molta totalment. Gent, a vegades, quan se planteja deixar a casa seva, ha un poc aquest pensament de dir, quan t'ho tingui tot arreglat, per exemple, com la gent se posa aquestes fites, no? Quan xerri le man, me'n vaig, o quan t'acabi no sé què, partesc. I aquest arribar per ti no arriba. En el teu cas, vas decidir agafar-te pins. No?
Sí, jo crec que va coincidir també que vaig acabar la carrera i bueno, jo és que tenia molts motius i estava bastant convençut de voler-ho fer. I sí que es veu que abans de partir, no havia tingut temps d'aprendre alemany i dic, bueno, crec que també l'oportunitat d'aprendre alemany serà millor un cop sigui Alemanya. I tal dit i tal fet. Jo crec que, bueno, crec que fer cursos i preparar-se abans de partir pot estar bé, però realment el que he vist i la meva experiència amb tots els amics meus és que quan han après alemany ha sigut en el país i sobretot la gent que ha hagut de fer feina amb alemany o que s'han vist obligades a estar en contacte amb alemany, perquè també t'he dit que si no li dediques temps i esforç aquest idioma no l'aprens.
Ja, no m'ho ho podem imaginar.
No.
Eduard, i els alemanys són tan seriosos com se fa i l'estereotip et fa.
Abans visc aquí i espero que, bueno, que no m'ha... Bueno,
ara estem entre família.
Estem entre llocs.
Entre família, però sí que hi ha diferències culturals, sí que hi es noten. Es noten i un cop vaig arribar a Berlín me'n vaig adonar de lo que significava ser, bueno, espanyol o sí, ser balear, ses diferents. Vull dir, te n'adones quan parteixes, crec que es fa evident.
I quan dius que ets de Menorca, de les Illes Balears, a un país com Alemanya, què diuen?
Bueno. Primer de tot, me diuen Menorca, i els dic, bueno, coneixes Mallorca? I ja comencen,
Mallorca!
Mallorca! I dic, bueno, sí, doncs dic, sa germana petita de Mallorca.
Molt bé.
Sempre he dit, sa germana petita, i me diuen, no sé, i me diuen, i què fas aquí, amb aquest temps que fa allà, amb el bé que es menja? I dic, ai, deixeu-me fer, és a dir, ja, i els dic, i vosaltres que feu aquí també? Doncs no sé, aquí estem tots.
Aquí estem tots, n'hi ha que ja han nascut i n'hi ha que s'han mudat. I de fet, de la mà, en tenim molts per aquí, així que, bé...
Uns quants, és a dir, sí.
Eduard, que és el que més enyores de Menorca, no sé si aprofites per anar-hi en l'estiu, com ho fas? Com és aquesta distància?
Pues la veritat que tens 7 setmanes de vacances a l'any, quasi sempre que tens la setmana de vacances intent passar uns quants dies per allà, es menjar, és a dir, bueno, jo m'agrada molt el marisc, ja els amics meus ho saben, i jo, pues, per la gamba menorquina, i, bueno, la llagosta, la veritat que no ho solen fer gaire, no és una cosa que cada vegada que vagi a Menorca mengi llagosta, però m'encanta el marisc, i això ho trobo molt a faltar, trobo a faltar la meva família, sí, fer música amb la mamà, anar a restaurants amb el papà, això m'agrada molt, perquè es menja molt bé a Menorca, crec que per ser una illa petita. Tenim uns restaurants espectaculars i uns cuiners i unes cuineres espectaculars.
Cert, confirmam.
I els temps i les platges, és que queda a dir. I que m'assembla polit, és que és una illa preciosa.
I tant. A veure. I si algú ara que m'ho sent s'ha d'anar a Berlín de viatge, què li recomanaries?
De viatge, digue'm una data.
Mitjana edat.
Sí.
En els oients. Des 30 als 40 és mitjana?
No, 50 a 60.
Des 30 als 50.
Des 30 als 50. Bueno, pues jo me faria un parell de free tours, perquè la veritat que és una ciutat culturalment molt important i amb molta història. I sí, pues, evidentment també provaria la currywurst i el kebab, que ja el vam provar eines junts en
sí,
el kebab.
Sí, en el programa Illencs pel món, que podeu recuperar la carta, diré el millor kebab que he menjat mai, Eduard, gràcies
bueno,
a tu.
És que bo. No és per subestimar, és que és el que hi ha, és gastronomia local.
Sí.
I, sobretot, veure els monuments, i si hi ha oportunitat d'anar a veure algun concert de música clàssica, la Filharmònica, també ho recomanaria.
Molt bé. He de dir que jo he anat a Berlín dues vegades i mai he anat a un concert de Filharmònica.
I d'allà ho saps.
Però sí, hi hem d'anar.
Eduard, quan és la pròxima vegada que t'atendrem per Menorca?
Menorca, ara mira, la primera de desembre es pon de la Constitució, tenen vacances. I, de fet, crec que sempre intenten comprar-hi d'amigues a Mallorca, intento fer escala sempre, els veig, que m'agrada molt també, per jo és exòtic anar a Mallorca, encara que sigui al costat. És com tenir sensació de vacances, perquè sempre anar a casa, sí, vaig a casa, però de sentir, estic fent vacances, estic en un lloc nou o el que sigui, i aquesta amiga m'ha dut de per aquí per allà, també. Vaig estar la darrera vegada d'allà, me va semblar preciós.
Molt bé.
I després agafes barco d'Alcúdia cap a Menorca, i es pon de la Constitució, és que crec que fins i tot pot arribar a fer bon temps. És a dir que... Sí, el desembre sóc per allà.
Ideal. I d'Eduard, fem una cosa. Si vens a Mallorca, passa per aquí, pots estudiar divendres a ràdio i t'atendrem en directe.
Ah, bueno, pues...
Per favor.
Almenys si mos pots fer repetir fonemes amb alemany.
Exacte. Mos
ho
passarem
bueno,
bé.
Bueno. Accepto la invitació. Jo,
sí.
Encantat de la vida.
Vinga, quedam així.
Molt bé.
Eduard, moltes gràcies i una ferrada ben forta.
Una abraçada.
Adéu, xus.
Adéu, xus. Amb un jardí eringí, amb flors i hana, no salir de la cama, para cantarte en eugins cada mañana. Vull fer-te una casa, amb un jardí eringí, amb flors i hana.
Maria Antònia, li han demanat a Eduard Castilla en Pelmón, que es deciu d'ella i viu a Berlín, que mos recomanés qualque cosa per uns visitants a Berlín de mitjana edat. I tu i jo mos hem fet un embull en qui són les persones mitjana de mitjana edat.
És que la ja ha dit 30-40, no, són 50.
Jo li he dit entre 30 i 50, 50. Però diria que mitjana edat és entre 50 i 60,
sí,
no?
Sí, totalment d'acord. De fet, s'adapta és un número i tothom pot fer el que vulgui.
Exacte,
gent de 60 anys podeu anar al club de tenno, també.
Exacte, és que... És vera.
És vera, m'ho s'ha posat nerviosa.
Sí, les recomanacions que ha fet són per tothom.
Exacte. Es curriburs i es kebab.
Per tothom.
Per tothom que estigui obert a provar coses noves.
I la filarmònica també, i no me'n record com és ha
dit. Però si puc fer un nou punt, jo també recomanaria anar al mur de Berlín.
Maria Antònia, això, clar que hi aniran. És com si anar a París i no veure la Torre Eiffel.
És que és mur de Berlín, he de dir, que jo el vaig veure d'en fora i no sabia què era, perquè està ple de xiclets enganxats.
Això depèn dels tros que agafis.
Depèn dels tros que agafis. He de dir que jo pensava que era una obra d'art conceptual. Sí, no entenia el que va quan m'ho vaig trobar. Important ara ni qualcú que ho sàpiga i t'ho expliqui.
Con Eduard.
Tres ràdios, entreteniment.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre menescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan arriba la primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió canària.
Pobres animals, sí, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Garau i Jaume Noguera.
I els dimarts a Xiu Xiu sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
Cavallet quan era jove.
I normalment, pren el volant d'aquesta secció, la veu poètica d'en Xavier Oliver.
Sí, recordem que és el seu moment i li encanta fer de la nostàlgia poesia.
I és que hi ha una manera antiga de passar l'estiu, que ja no surten els anuncis ni les guies de viatge, una manera lenta, callada, humil. Com qui sap que el temps és un amic que s'ha de deixar fer. Era l'estiu dels qui no tenien pressa, dels qui sabien que una figuera dona més ombra que qualsevol hotel de 5 estrelles. L'estiu abans no se vivia per contar-lo.
D'acord, ja està, no?
Sí, ja està, Xavi. Molt bé. Avui intentarem posar-nos en el seu nivell. Avui, com era d'esperar, dediquem la nostra secció de nostàlgia a les verges.
Així és, hi ha una cançó de Negats que se titula El Frente de Teruel i xerra d'una història de dos enamorats que se confessen el seu amor precisament aquest dia. Estava atents a la lletra d'aquesta cançó que hi diu, com dia com avui, una secció com aquesta. I diu...
Te puedo decir, com deia?
Si me quieres escribir, tenía mi paradero. Frente de Teruel, primera línea de fuego.
Va lluitar la guerra.
La va conèixer al camp un dia segant. I en Xisco boca badat, el seu encant no s'ho va pensar. I li va mollar, casa't amb jo, monada. Li arria bufetada. Però ja enamorada. Li diu que t'has cregut, ja ho... Diuen que ets un barrut. I amb una serenata que li delata el seu amor. El dia de ses verges, els quintos del 906. La nit, ses guitarres i un avís. O baixes els bunyals i me dius que me vols. O cantem fins l'alba que sa nit és llarga. Sa nit és llarga. I en pijamada i en cara de son els obri totes les portes i ofereix bunyals. I es pares cridant, Marta, torna a pujar. I ella tanca els ulls per en Xisco besar. Se varen casar un 16 d'abril. Un refresc ben humil a l'ermita de Bon Any. Una setmana casats i un feliç present i esclatar el moviment. I en Xisco va voler partir. Com a voluntari. D'aquell escenari. On s'aprenien sa vida, germans d'idèntica sang. I aquella serenata que li cantava seu estimat ressona dins el cap de la vella Marta en obrir sa carta d'ara un soldat.
Si me quieres escribir te diré mi paradero en el frente de Teruel la primera línea de fuego.
A veure, aquesta cançó se diu Frente de Teruel i conta, imaginem que és història real que expliquen a Negats, la història d'amor entre en Xisco i na Marta.
Maria Així Antònia. És.
Què va passar entre en Xisco i na Marta?
Sabeu que en Xisco se li va declarar i na Marta, com ha dit, li va arribar una bufetada. Potser un poc...
Se li va declarar un dia com avui.
Sí, no, se li va declarar primerament, però ell el va rebutjar. I jo crec que el va rebutjar perquè li va dir, amo, no ho has fet quan toca. I clar, va aprofitar...
Que és de barrut, li va dir.
Exacte, que és de barrut, però va aprofitar el dia de les verges. Diu, el quintos del 906. Llavors, nosaltres pensant que si tenien 18 anys, estem xerrant d'un de les verges de 1924. Clar, en aquest moment, moment històric preconvuls, que li diguéssim. Clar, se varen casar i després ell va haver de partir. diu com a voluntari de lo que és, va ser després de la Guerra Civil.
La lletra diu com a voluntari d'aquell escenari on germans
s'aprenien... No, germans
s'aprenien sa vida.
No, germans de sa mateixa demà sang s'aprenien sa vida. Bé, en tot cas, un desastre. I clar, la pobra Marta, diuen que, clar, recorda aquella cançó que li cantava.
En Xisco se'n va anar a la batalla de Teruel, que va ser desembre del 37.
Així és.
Va tornar, en Xisco, segons la cançó.
Sí, va tornar 3 anys després de guerra i captiveri Montjuïc. La cançó que no l'han sentit acabar fins en el final, que conten que un bon vespre, bé, quan en Xisco torna... Ai, m'emociona bé aquesta cançó, però diu que troba que tenia un fill que li era clavat. A lo millor no, ara se va quedar embarassada just després d'ahir partir. I clar, quan torna el rep na Marta i amb el seu fill i conta na Marta que tenia unes ferides que ja no se li van a sa pell, com qui dir que havia quedat malament de sa guerra. I en tot cas se veu que torna a venir un general o qualcú, se sent un cop sa que se porta i una veu fosca en castellà que li demana ben si el seu home pot tornar a sortir. I ella diu que no li tornin a robar. Jo, de petita, mai vaig entendre qui era aquesta veu, si era qualcú que el reclamava perquè tornàs a formar part de qualque militarització o si el venien a cercar per endur-se'l.
Per la millor, per traïdor.
Sí, no ho sabrem mai.
A República.
En tot cas, na Marta perjurava que no se'l tornassin a endur.
Ai, que emocionant, aquest frente de Teruel de negats. Però bé, com han dit en aquesta secció, mos agrada fer poesia. Així que nosaltres han cercat les nostres pròpies històries. I podeu creure i pensar que n'han sortit bé d'aquesta cerca. Hem estat fidels en aquest amor novell, innocent, dolç i fresc que canten set serenates. La primera història mos la du na Bàrbara Suau.
La tradició d'aquests joves dedicassin serenates a les al·lotes per les verges ja ve de molt enrere i antigament era costum que els al·lots dedicassin serenates a les seves enamorades. I això ja passava al segle XIX i probablement al segle XVIII. Jo he trobat dos casos a Bunyola que a final del segle XIX i a principis del XX els enamorats varen voler obsequiar les seves enamorades amb una serenata. Hi va haver el cas d'un jove que va llogar dos carretons i la banda de música perquè se n'anassin en el coll de Solla, en el porxo del bisbe, allà on vivia la seva lota, i li cantassin una serenata. I tota la banda de música se va embarcar dins els carretons i en allà dalt varen sonar, solien sonar entre les 12 de la nit i les 3 de la matinada. I després les lotes els obsequiaven amb bunyols. I també hi havia el cas d'un altre lot bunyolí que tenia s'enamorada a Orient, a la possessió de Son Terrassa, i també va fer el mateix. Ell i els amics músics se n'anaren amb un carretó a fer a la serenata a la lota que vivia a Orient.
Quines històries, eh?
Sí.
Nosaltres tenim nostàlgia d'aquest dia que recordam.
Jo record a l'escola que ho celebraven molt i res, i venien mares a fer bunyols.
A mi, a l'institut, me varen deixar un clavell a la taquilla. Vinga, més històries.
Tinc una historieta del dia de les Verges de fa bastant d'anys. Un grupet d'amics van decidir organitzar una bunyolada a la plaça del poble i també convidar a la tona de la universitat. Varen fer cartells i ho van penjar en el mercat del poble, anunciant una festa de les Verges, a la plaça, tal dia, tal hora, animarà a la tona de la universitat. El cartell el varen fer, el varen penjar, però no varen fer festa perquè era l'únic que havien preparat, els cartells. No varen anar a veure si compareixia gent o no, però varen riure una bona estona.
Aquests polissons, i a més no anava a veure si hi ha anat gent o no, no cal d'entendre la broma, però en aquell temps fan unes coses per entretenir-se, t'he entès?
Exacte. Quina de graciosa, Maria Antònia. En tenim una altra d'historieta.
Hola, bon vespre. A casa nostra érem 5 germanes. De la primera a la darrera, mos duim 10 anys. I això, quan teníem, record perfectament, quan teníem 14, 15, 16, 17, quan els tenia jo. En el poble venien quatre jovenots, quatre, cinc, sis, a cantar les serenates. Contaven els diantres de les verges. Nosaltres vivíem a la costa de Casa Monges i les primeres que... les primeres que li cantaven les serenates eren les monges. I després ja ens començàvem a posar nervioses perquè ja sentíem que venia cap a casa nostra. I el que solíem fer era tenir bunyol fets i de fer... qualque vegada de fer pujar i generalment ens hi duen els bunyols a baix de l'escala perquè menjar els bunyols, poques vegades pujaven. I bueno, era molt emocionant i molt divertit. I després, bueno, el 7 de mà, també feien bunyols per tots, germans, amics i per tothom.
Quantas veces recuerdo de un viejo hogar que tenía.
Mos han encantat aquestes històries molt. Que mos han fet arribar els oients. Moltes gràcies sobre el Dia de les Verges. Quin temps, eh?
Sí, jo espero arribar a casa nostra i trobar-ne de fets.
De què?
De bunyols.
Ah, anava a dir.
D'homos que cantin no fa falta.
Això
que
era
ahir,
a nit passada.
Ah, edo, en tu que no va venir.
No te va cantar ningú. Fins aquí el xiu-xiu número 249. Moltes, moltes gràcies per ser-hi. Tornant demà, aquí a Ivetra Ràdio, les 8 puntuals. Adeu.
Les relacions sexuals són algo natural, és un acte de Déu. One, two, three. Hey! What's it about it?